Villa, 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 villa franca. Sí, sí, sí. Radio Villa Franca.
Desfilaba en Milán, con 21 campañas de Prada y ahora duerme aquí. La miro pensando cuánto faltará para que empiece a odiar. La forma que tengo de amarla tan mal, mi manera de huir, que no puedo parar. No he olvidado el olor de la que me follé en el baño de un garito borracho en Berlín, escuchando un tecno que me hacía empujarla como un animal.
Marc Compte, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia.
Tu ets l'home del cinema. Divendres vens a parlar de cinema, del setè art. I avui ens proposes arrencar amb Fer Tangana.
Sí, ara portem dues setmanes de, així, més musicals, amb la Taylor la setmana passada i ara una mica més local amb el Fer Tangana. El Pucho, com el Pucho, el madrileño, té bastants...
Anton Pucho, el madrileño.
També. Sí, sí. L'altre dia veia, per exemple, la Juliana Canet, que l'entrevistava. Ara hi ha un festival també a Barcelona que es diu L'Inèdit, que Estrella Damm ha decidit anar obrint el seu mercat de patrocinis i ara amb la cervesa Inèdit ha fet també un festival, si aprofitem una mica de patrocini. I bé, estava a la roda de premsa i tothom li deia per al Pucho. O sigui, ella deia, tothom va dir el Pucho, per tant jo, com que és aquest, així, una roda de premsa important, vaig adaptar-me. I bé, comentem una miqueta el perfil d'aquest peculiar artista, productor, compositor i empresari. Perquè,
ex de Rosalía, també.
Ex de Rosalía, afegim. Ha guanyat 3 premis Grammy llatins i amb aquest àlbum, El Madrileño, aquesta cançó que sona de fons, l'àlbum ha acumulat més de 2.000 milions de reproduccions a tot el món, ha aconseguit número 1 de la llista global d'àlbum debuts a Spotify. Per mi, com a àlbum, és espectacular. O sigui, si no agrada molt l'estil seu, sí que és una mica complicat, però com a àlbum és tremendo. Va fer també una cosa que es diu Tiny Desk, que són uns concerts en format tiny, doncs és més petit.
Petitet.
Doncs brutal, una adaptació amb una taula plena d'artistes tocant, fent palmes amb la guitarra espanyola. És brutal aquell vídeo, si el voleu veure. I bé, aquí el tenim que va decidir fer... En canvi, el Taylor fa documental dels seus concerts, ell fa de la preparació prèvia, de tot el recorregut d'aquesta gira, d'aquesta ambició com desmesurada, traduït al català, que l'ha presentat el Festival de Sant Sebastià, va fer com la premier, després el tenim ara a Espanya amb el festival aquest, i en breus crec que ja està als cinemes, bueno, aquesta setmana.
Sí, sí, arriba
ja. I ves un documental molt intens...
No ens diguis res més, escoltem una miqueta,
vale,
com sona aquesta ambició desmedida.
Yo no sé si ha habido en España una producción que vaya en gira con tantísima gente actuando.
Le va a volar la cabeza a la gente.
A ver, que me cuesta mucho decir que no, pero es que no lo quiero hacer, sinceramente.
Llevo 2 putos años cerrando estas fechas y de repente este hijo de puta es capaz de cancelar.
Si no quieres currar 9 meses gordo, millones de pavos. A lo mejor tenemos que hablar.
¿Te veo todo?
Las letras que escribe, seamos sinceros, son de las mejores que hay ahora mismo.
Es el único artista que yo conozco que te la va a sudar si desafina.
¿Tú sabes el pánico que tengo yo a salir a cantar, que yo no sé cantar?
Pucho es un tío muy listo. Y que un tío que tiene esa capacidad, pues lo que no podía hacer era desperdiciarla.
Con la música ya lo he intentado y no quiero, es que no es lo mío, ¿sabes? Porque yo soy un creador, no soy un intérprete.
Pucho es la persona más manipuladora que conozco y que conoceré.
Pero lo es desde pequeño.
Y si te has sentado mal una cosa que he dicho por teléfono, me jodes.
Luego hay una parte muy complicada, que es el personaje.
Nos lo vamos a pasar bien, seguro.
Pero si me apetece quedarme aquí leyendo.
Se va la pasta porque no nos da tiempo a sumarla.
No, no, esta gira era para hacer millones.
Millones,
o sea, podríamos haber hecho esta gira a 5 personas y seríamos millonarios.
¡Vamos, chavales!
¡Chavales!
¡Al concierto de Pucho!
La gira és un negoci que tu has hecho que t'ha salido mal i otra cosa.
Aquest és el to i aquest és el personatge que descobrim al documental Esta ambición desmedida.
Sí, una paraula que ho defineix com l'inconformisme de que és ell com a artista, que hi havia un moment que diu, bueno, pues, puc cancel·lar-ho tota la gira ja perquè no estic d'acord com funciona, i el representant li diu, però tu estàs boig, està tot quasi venut, i ara ho enviaràs tot aquí, entre cometes, a Norris. I surt la mare i diu, és que és la persona més manipuladora que he conegut.
Aquesta era la mare, sí, senyors.
Des de petit que és així, no?
Sí, sí.
I surten, també surten altres artistes que li diuen que és com un artista únic, un artista especial dintre el mercat, que ell ho diu, és que ell és una mica un productor, però que cantar no en sap, perquè l'autotune en fa servir un tou, ja no és autotune per arreglar la seva veu, sinó ja és una part d'art seu.
Però ell ho reconeix.
Sí, sí.
Hem sentit que deia, jo no sé cantar, jo tinc pànic a sortir a
sempre,
cantar.
Sempre ha estat així de... És un artista que ho diu tal qual, lo bo que té i lo dolent que té. I així, el directe, el documental ho veureu, el directe és espectacular, posa una taula grandiosa, plena d'ornaments, de tot, de 1000 artistes que l'acompanyen, i el directe, jo veia vídeos i em vaig quedar amb les ganes.
A més, és que en aquesta gira va perdre molts milions d'euros, no? Perquè és tan magnífica i va abocar tants recursos que va acabar perdent tot el que tenia, pràcticament.
Sí, sí, no, que clar, és que s'acompanya d'uns guitarristes brutals de nivell més de flamenco, que super reconeguts, la decoració, tot el moure tanta gent i l'estrès que li porta, pues, és un documental intens. Diferent al de la setmana passada, que era tot més fantasia.
Taylor Swift, no?
Doncs aquí no, aquí no és tanta fantasia.
Res a veure amb The Eras Tour. I a més, és que, a diferència del concert de la Taylor, que no deixa de ser això el seu documental, aquest documental l'han gestat durant 4 anys, des que ell comença a crear aquest àlbum tan magnífic que ens explicaves, El Madrileño, que va tan i tan bé, guanya Grammys, fa molts diners amb l'àlbum Sí, i llavors diu, aquest àlbum necessita una gira a l'alçada, i comença a dissenyar la gira, i el continuen seguint durant la gira, quan la gira es torça i comencen a perdre molts milions d'euros. També estan allà a les càmeres, són 4 anys.
Sí, sí.
El treball és magnífic.
Que ara ho ha deixat a un punt que jo crec que hi ha el debat de què va després, perquè és que ara ho ha deixat a l'anterior àlbum estava bé, però aquest va tocar molt amunt. Aviam què passarà, doncs.
Sí, sí, justament llegia Fotogrames això, no? Deia, què és el millor? Doncs que aquestes 2 hores i quart que dura, per cert, que no ho deies, Marc.
Sí, això no ho he dit.
2 hores i quart. Passen com un sospir. El pitjor, que el documental deixa clar que difícilment tornarem a veure un desplegament similar al que ha suposat aquesta gira de l'àlbum El Madrileño. I jo primer pensava, això és per fans de C. Tangana, i després de llegir una mica i veure el tràiler, m'ha picat la curiositat i tinc ganes de veure'l. I no sóc gens fan,
sí,
de Tangana, eh?
Pot ser una idea seva d'intentar arribar a un públic, també vendre la seva imatge.
D'obrir-se, no? Eixamplar la base.
Sí, sí. Tranquil·lament, tranquil·lament pot eixamplar-la, sí, sí.
Hem obert amb aquesta ambició desmedida. I què més proposes?
Una mica un canvi de registre amb Trolls 3, Todos Juntos.
Esto va a pasar a la historia de las boybands.
Estás poniendo nervioso a Bebé Branch.
Pues como si fuera a potar, a desmayarme y...
¿Hacerte pis encima?
¿Cómo lo sabes?
¡Un fuerte aplauso para Trolls 2!
Exquisitamente trabajadas tabletas y yo lo dejamos.
Branch, damos mucha pereza. Estamos parados como un taburete, pero todos piden Tangana. Tenemos que dar estopa.
Adiós. Hasta luego.
Branch.
¿Qué? Oh, hola.
¿Te encuentras bien? Sonríes y lloras a la vez. Es como si te doliera la cara.
Me duelen los mofletes.
¡Bebé Branch!
Soy John Dory, el hermano de Branch.
¿Qué?
¡Ay!
Ex hermano.
¡Aquí hay tomate, tinkes!
Un hermano es un amigo que no te abandona nunca. Es el vínculo más fuerte del mundo. Yo mataría por tener una hermana con la que cantar. ¿Qué pintas? ¿Chalecos plumífero? ¿Collares de conchas? ¿Esmoquines vaqueros?
Te tenías las puntas.
¡Oh, qué ricura! ¡Muero de amor! ¡Me encanta!
¡Era la época!
Patético. Bench, Freud está encerrado en una cárcel de diamante.
Solo hay una cosa lo bastante potente para romper el diamante.
La armonía familiar perfecta. ¿Deberíamos dejar conducir a un bebé?
Me he sacado el permiso de principiante.
¿Quién es Adultín MacMayor?
Tengo una pregunta mejor. ¿Eres de Antivicio?
¿Quién anda ahí?
¡Ah! Estamos buscando a nuestro hermano.
¡Ay, qué fuerte! ¡Ay! ¡Me llamo Viva! ¡Es fantastinante ver otros trolls!
Acabas de hacerme una... Color, molta llum i purpurina a Trolls 3.
Sí, aquesta nova aventura als trolls es preparen per a una reunió familiar plena de comèdia, música i molta acció per a tots els públics. Aquests fans que es van conèixer el 2016 i anem per la tercera pel·lícula. Després de dues pel·lícules en què ha passat del xoc inicial a l'amistat i al tonteig, el Poppy, que és l'Anna Kendrick, que veiem i hem anat veient que té aquesta gran passió per actuar, però també sap cantar molt bé. I el Branch, que és el Justin Timberlake, que ja és prou conegut de sobres, que per fi són parella oficialment a la pel·lícula. No? A mesura que es van coneixent i passant més temps, Poppy descobreix el passat de Branch, traient un sorprenent secret de la seva família. Però al seu dia, el Branch, que va ser integrant del grup musical favorit de la Poppy, Brozone, una boy band formada per ell i els seus quatre germans, el Floyd, John Dory, Spruce i Clay, el grup es va separar, igual que la família, i per això els petits dels Brozone no tornen a veure els seus germans des de llavors. Però quan Floyd és segrestat per una parella de malèfiques estrelles del pop, que es volen aprofitar del seu talent musical, la Velvet i la Vinir, llavors el Branch i la Poppy s'embarquen així en un viatge emotiu per reunir la família i rescatar el Floyd d'un destí que podria ser pitjor pels seus fans.
El tràiler és una mica enrevessat, eh?
Sí, a mi em va costar
seguir-lo. Oi que costa una mica? Així com el de C. Tangana està molt aconseguit, aquest costa, eh? I mira que he vist la 1 i la 2. Però, vaja, diuen que la música continua en el centre de la pel·lícula amb grans temes, tant temes pop clàssics com de nous, sobretot interpretats per boy bands, per fer la picada d'ulleta a l'argument, o per grups familiars, i que aquest Trolls 3 manté els punts forts i bons que tenien les antecessores, la 1 i la 2, i que és encara més boja, si això és possible.
Uau, vale. Jo no n'he vist cap de les tres, de les dues.
Jo he vist la primera i la segona perquè tocava, però també et dic ara que ja no cal, no veuré la 3. Però estan bé, són boges, són divertides, són simpàtiques, passes una bona estona. I clar, és que Universal, més enllà dels diners que faci amb la pel·lícula, clar, fan molts diners amb tot el merchandising, les joguines, els videojocs, surt la pel·li ara, precampanya de Nadal, en saben molt, i clar, aquesta 3 queia sí o sí, perquè Universal no es pot permetre renunciar a tants i tants ingressos. Pel·lícula familiar de la setmana, i tenim una altra recomanació molt especial.
El Chico y la Garza.
Maito.
Madre.
Sálvame.
¡Madre! ¡Aguanta, ya voy!
Escucha, a partir de hoy yo voy a ser tu nueva madre, Maito. En esta residencia pasan cosas de lo más extrañas.
¡Maito, sálvame!
Hubo muchos heridos y algunos hombres perecieron.
Pájaro insensato. Te ordeno que seas su guía ahora mismo.
¿De dónde has venido?
Este lugar es un mar condenado.
Estad muy alerta y trabajad en equipo. Marchaos.
¡Es Maito! ¡Maito!
Maito, he de buscar un sucesor que ocupe mi lugar.
¿Por qué has tenido que venir aquí? ¡Corre!
todavía queda más por hacer.
¡Madre!
Maito, ¿podrías continuar con mi labor?
El Chico y la Garza és l'última proposta del gran Miyazaki.
Ja arriba als 82 anys. L'altre dia el vam tenir a la pel·lícula presentada al Festival de Sitges, que va haver molta expectació. Els fans tenien moltes ganes de... Aviam si Miyazaki animava una miqueta les seves pel·lícules, perquè les anteriors, els... no tots els fans estaven tan satisfets, perquè, clar, veníem de pel·lícules com... El meu veí Totoro, El viatge de Chihiro, però clar, parlem del 1988 amb Totoro i el 2001 amb Chihiro. Jo he vist aquestes dues que he mencionat, les altres ja m'ha pillat una miqueta més a banda. I aquesta darrera aventura està inspirada en la novel·la de Yoshino Gentaburo, publicada el 1937, i ens presenta una trama molt marcada amb el seu protagonista Cooper. És un adolescent que ha patit la mort del seu pare i es veu amb l'obligació de mudar-se a viure amb el seu oncle. Però que està explicada des de la perspectiva del propi Cooper, que es troba en plena evolució i desenvolupament dels ensenyaments vitals, i segons el diari que escriu el seu oncle, on comparteix els seus dubtes quant a com educar-lo. Tot i això, l'adaptació de la novel·la per part de Miyazaki ens presenta a Maito, que és un adolescent que perd la seva mare a causa dels bombardejos del Japó i que s'ha de traslladar amb la seva tia. En aquest univers de fantasia, Maito rebrà l'ajuda d'un Bernat pescador que és capaç de parlar i que, d'acord amb aquesta, sap com portar-lo amb la seva mare. Per tant, seguim una mica amb aquesta línia dels animals que li parlen als protagonistes.
Diuen que és una de les obres més personals de Miyazaki, que és espectacular a nivell de visionat, de les millors de l'estudi Ghibli, aquest estudi japonès tan i tan famós i que ha donat tants bons productes. Hi ha un però, i és que aquí a Espanya hi ha pocs cinemes, hi ha poques còpies, i per tant la distribució no és massa bona, i que en alguns cinemes s'haurà de veure El Chico i la Garza en versió original amb subtítols. Pot ser una mica dur.
Sí, sí, una miqueta... O sigui, depèn del to que mantingui la pel·lícula, però jo crec que es deu fer bastant a mi perquè és aquest ritme constant, però que tampoc massa enèrgic, és la comoditat de veure aquestes pel·lícules i això, els dibuixos que sempre mantenen aquest disseny propi, aquesta marca pròpia, doncs és una pel·lícula... Deu ser molt maca de veure, a veure si la puc anar a veure.
Un segell inconfusible, sí, el de Ghibli i Miyazaki. I la pregunta del milió és si es retira o no, perquè en teoria ja estava retirat, no? I ara torna amb aquesta pel·li que tothom elogia.
Que amb 82 anys es depèn ja de l'energia, les ganes que tingui. Si, per exemple, no sé si té nets o netes, si li diuen, no, una altra pel·lícula així d'animació que els deu fer gràcia. A saber, no? Aviam què vol fer el Miyazaki i aquest estudi Ghibli, aviam què decideixen.
I en clau Penedès, Marc, dijous vinent, del 2 al 12, se celebra la 12a edició del MOS Festival a Vilafranca i escampat també per municipis i cellers del Penedès.
Sí, tindrem una programació de dades així, 1.300 minuts de metratge, 50 activitats, 14 països participants. Aquest any convidat al país d'Itàlia, que han volgut incloure un toc una mica més de gastronòmic, amb la secció d'Arezzo, famosa per valors gastronòmic, vitivinícol i històric del cinema. S'hi han rodat moltes pel·lícules a aquella zona. I també aniran a tractar moltes produccions amb temes d'actualitat com els conflictes d'Israel, d'Ucraïna, temes com reivindicació de culturalment, de diversitat de gènere i d'origen. Hi haurà una mica de tot, és un festival que té molt bona salut.
Inabastable.
I que...
Has de triar, sí o sí.
Que has de triar moltes coses, perquè és que ells ho deien, per exemple, han fet una secció que es diu de la secció Brot, que són curtmetratges.
Els curts, l'origen del MOS, sí.
Que en dades del deien que han rebut més de 300 produccions, que això són moltes, han hagut de fer 4 sessions perquè no donen abast, i
sí,
que només han escollit...
habitualment eren 3 i aquest any han hagut d'estirar una quarta.
De les novetats, sí. I que són 25 les escollides, vull dir, és que hi ha una producció abismal També tenim, per exemple, que la secció La Llavor és una altra cosa nova que han tret, que són les escoles de cinema del país, bueno, més famoses com les GAC, per exemple. Doncs també hi haurà el talent emergent que portarà les seves pel·lícules. Ho he dit malament, La Llavor? Sí, La Llavor. I després també el talent de Quilòmetre Zero, com projeccions d'Ivan Palau, Irene Margalef i de Ramon Tort, que són, per exemple, treballs que han fet, o TFGs, que han, o TREX, perdona, treballs de recerca. I res, el Cineclub també posa de la seva part amb la projecció de L'Exorcista, que el 3 de novembre, que farà 50 anys de la seva projecció.
I es projecta el mateix divendres 3, no?
Sí.
Setmana que ve.
I si voleu consultar
més... I noms propis, com Nora Navas, que vindrà a rebre premi...
Sí, anant més a la programació, ja els noms ja destacar, ja els pots dir, però sí. Ja hi haurà premis honorífics, però bueno, una mica de tot.
I si us interessa qualsevol d'aquestes activitats, aquesta cinquantena llarga, no badeu perquè ja hi ha algunes propostes esgotades, correu a reservar la vostra entrada. I acabem amb una última proposta cinematogràfica.
El Salasasí, El Legado.
Mi padre me enseñó que los ángeles y los demonios caminan entre nosotros, vestidos con carne humana. El truco está en distinguirlos.
Su tío no es apto para responsabilizarse de una jovencita.
Es mi familiar más cercano, señor.
Usted no lo ha visto nunca, creo.
No me opondré a la elección de tutor de mi padre. Tío.
Querida niña. Permíteme presentarte a tu primo, Edward.
Mi querida prima, vamos a ser muy buenas amigas.
Sugiero que nos aliemos. ¿Qué me dices? Ya percibo una duradera amistad. Eres una heredera. Y no deberías parecer un bufón.
Mi tío es peculiar.
Una palabra suave para un presunto asesino.
Pagó para arreglar su desastre.
No, era el suyo.
Miente.
Usted es un premio.
Lo sé.
Seguro que quieres a alguien.
¿Has desarrollado cierto cariño hacia mí?
¿Qué podría ser mejor que casarse con tu propia sangre?
Una mica de terror per acabar, que s'acosta la castanyada i Halloween.
Sí, els tenim a una remota finca de la Irlanda Salvatge, on viu la Maud, una jove de 18 anys, recentment castigada per la mort del seu pare de forma sobtada, i hereva de tots els seus béns. El seu oncle Silas és sospitós d'assassinat, considerat el fideïcomissari de Maud fins que ella faci 21 anys, per tant està al seu càrrec, i bé, els llops comencen a envoltar-la, sent Silas el titellaire d'un grup de depredadors, tots disposat a aconseguir el seu tros de carn.
Basada en una novel·la que es va escriure 25 anys abans que el Dràcula de Bram Stoker i que ja s'ha portat unes quantes vegades al cinema, aconsegueix enganxar-te de debò, en destaquen també el gran treball fotogràfic i el paper de la protagonista d'aquesta hereva, l'Agnès O'Casey. Terror gòtic, vampirisme lèsbic i fantasmes. Quin còctel. Molt de Halloween.
Déu-n'hi-do.
Marc, gràcies i que tinguis bon cap de setmana.
Igualment.
Són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
És moment en aquest punt horari d'acostar-nos per darrera vegada a l'actualitat dins del Penedès en xarxa. Des de la redacció d'aquesta casa us parla Sergi Anson. Començarem explicant que dimiteix en bloc l'executiva comarcal de Junts al Baix Penedès. La raó d'aquesta decisió es troba en el pacte subscrit amb Impulsem Penedès en els darrers comicis municipals. Els membres que quedaven de l'executiva comarcal de Junts a la comarca del Baix Penedès, doncs, com dèiem, han dimitit en bloc dels seus càrrecs, segons ha avançat el fins ara president comarcal Josep Maria Llasat. A més de Llasat, han presentat la seva dimissió el responsable d'Acció Municipal de la Vegueria, Jaume Fortuny, i els vocals Roger Inglada i Antoni Canals. A l'estiu ja havien dimitit la secretària d'Organització, Sandra Maduell, i la secretària de Relacions amb els Afiliats, Conxita Benito. La raó, com dèiem, es trobaria en el pacte subscrit amb Impulsem Penedès en els darrers comicis municipals. Des de Junts del Baix Penedès creuen que aquesta formació s'ha comportat amb deslleialtat dins de la coalició i lamenten que el seu partit no hagi permès. En aquest sentit, fan referència a diversos aspectes del conveni entre les dues formacions que, des del seu punt de vista, s'han vulnerat. El cinema Kubrick de Vilafranca acollia ahir a la tarda la inauguració del Festival de Cinema Castells, organitzat per la revista Castells. Fins aquest dissabte celebren una vintena d'actes amb novetats audiovisuals dels darrers dos anys de temàtica castellera. També s'han recuperat produccions anteriors d'interès amb un total de 17 produccions, entre documentals, curtmetratges o creacions de la secció Temps Passat, a més de 13 vídeos promocionals de colles. Al llarg dels matins d'ahir i avui divendres es fan projeccions de Meeting Point, un documental que narra la vida de les colles castelleres i adreçada als escolars de la comarca amb la intenció d'arribar a prop d'un miler d'alumnes. Us expliquem també que en el marc del cicle Biblioteques amb D.O. dimecres es va donar a conèixer l'obra guanyadora de la novena edició del Premi de Novel·la Curta Celler de Lletres, especialitzat en ficció en català de temàtiques vitivinícoles i que organitza l'Ajuntament de Sant Sadurní i es publica per Saldonar Edicions. En aquest cas, la guanyadora ha estat una novel·la amb el títol L'Empelt, escrita per Daniel Harris, autor de la novel·la La porció esvaïda del Croscat i Les cares de la fortuna. El jurat va destacar que es tracta d'una novel·la ambiciosa al voltant d'una investigació criminal que atraparà el lector des de la primera pàgina. I acabem recordant que després de les propostes fetes el passat cap de setmana, al darrer dels actes de la Festa del Mos 2023 de Moja, es viurà demà dissabte a les 6 de la tarda amb la narració per adults Ítaca, contes i viatges, a càrrec de l'actriu i narradora Xeresade Bardagí. És un acte patrocinat pel Bibliobús que s'ha programat al local nou. L'entrada és lliure i es demana als assistents que facin l'aportació econòmica que creguin convenient en acabar l'actuació a través del sistema de taquilla inversa. Entre els actes fets cal destacar la presentació diumenge passat del Viver de Cellers amb la possibilitat de degustar vins que s'elaboren en aquest espai compartit situat a Vilafranca.
Penedès en xarxa.
Ara són 12:15 i 4 minuts.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Acabarem el programa d'aquest divendres amb l'agenda al detall, que inclou dues propostes pel cap de setmana. La primera és la tercera edició de la Baixada de les Bruixes de Santa Oliva, que ens explica des de Domenys Ràdio la Lourdes.
Doncs efectivament, Sílvia, bruixes, Halloween... I si alguna cosa té de bo aquesta agenda al detall és que just demà tindrà lloc la tercera Baixada de Bruixes de Santa Oliva. Un esdeveniment que va començar, com bé diem, fa 3 anys, aquest és el tercer any, que va ser tot una novetat al Baix Penedès i que es consolida de tal manera, doncs, que atreu la mirada de moltíssima gent i, com no, de nosaltres. Per això en tenim a la Patri Soler. Ella és una de les organitzadores d'aquesta Baixada de Bruixes de Santa Oliva. Molt bon dia, Patri, com estàs?
Hola, bon dia, Lourdes. Molt bé, molt bé. Molt nerviosa.
Bueno, és que és demà.
És a dir, demà, ja ho teniu. És demà. Sí, 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 ja està aquí. I, bueno, desitjant que tot surti molt bé, perquè estem posant moltes ganes.
Li poseu moltes ganes i al final es recullen els fruits de 3 anys. Aquest és el tercer any. I, mira, anem a fer una mica de memòria a la nostra audiència, tot i que us hem anat seguint cada any. Com va sorgir aquesta primera baixada de bruixes a Santa Oliva?
Doncs, bueno, nosaltres som una associació de dones i, bueno, com s'acostava el dia del 25 de novembre, doncs vam dir, vinga, per què no ens unim totes les dones i reivindiquem, no?, que estem totes unides, fem xarxa... Ai, doncs mira, que s'acosta la castanyada, Halloween, i per què no som bruixes? Doncs, bueno, una miqueta va ser així. I el primer any, doncs, van ser 40, el segon 140, i aquest any 200.
Uau!
Sí, sí.
200 dones de la comarca i de fora, em sembla, no?
Sí, sí, de la comarca i de fora. Venen de Lleida, Girona, bueno, de Barcelona i, bueno, de tota la comarca d'aquí, del Baix Penedès.
Explica'ns què podrem veure demà.
Doncs, bueno, molta gent ens diu, és que clar, quan arribeu allí ja s'ha acabat, perquè fem la performance, però és que nosaltres sempre diem, és molt bonic de veure sortir les bruixes del bosc, al carrer Flix. Hi haurà cartells, que hi haurà, ho senyalitzarem tot, perquè és molt maco fer el recorregut amb elles. Val? Després, darrere del castell, hi haurà la performance. Cada any fem alguna cosa nova. Aquest any tenim el suport de l'Ajuntament, que ens posarà cadires, perquè així tothom pugui tindre una bona visió, no?, de l'espectacle. Uh-huh. I després anirem tots a la plaça Europa, on ja hi haurà una sorpresa. Mm. Vale? Vendran unes xamanes i venen a fer una neteja en general a tothom que vingui.
Oh.
Vale? Serà un espectacle alquímic molt maco de sentir. Uh-huh. I de deixar-se emportar.
Clar, un espectacle, una performance feta per dones i per a dones, on també hi tenen cabuda els homes, no? És a dir, les bruixes ja no ens han de cremar, no? Sinó que, doncs, per què no? Doncs se les ha d'incorporar, no?, a la societat.
Sí, sí. Bueno, de fet, la baixada en si la fan dones, eh? Uh-huh. Vale? Som totes dones. Bueno, un crit que estem aquí, que juntes som més fortes. Bueno, d'empoderament, no sé. És una mica això, xarxa, jo sempre dic xarxa. Clar. Entre totes nosaltres.
Uh-huh. I a banda, paral·lelament a aquesta performance, sí que hi ha moltes activitats que he vist.
Sí, aquest any com a novetat, doncs hem volgut fer una mica de jornada, no? A partir de les 5:30 de la tarda hi haurà dos tallers, hi haurà un taller infantil i un altre per adults. Uh-huh. Hi haurà paradetes, vale, de productes esotèrics, artesans, i bueno, hi ha un ambient molt màgic.
I una visita guiada des del castell, també.
Ai, sí, perdoneu, sí, és veritat, a les 6 de la tarda. A les 6 de la tarda hi haurà una visita guiada per l'entitat ATSO d'aquí de Santa Oliva, on tothom que vulgui venir a veure el nostre castell, doncs podrà vindre a les 6 de la tarda. Hi haurà els guies d'ATSO que estaran allí, que ens el podran mostrar.
Uh-huh. Escolta, i aquest taller per adults de Sahumeri, no sé si ho he dit bé.
Sí, un Sahumeri, sí.
Què és això? Perquè això s'ha de fer inscripció prèvia.
Sí, això serà és un ramillet amb herbes, d'acord, que és per netejar. les bruixetes, que hi sem, que hi ha moltes aquí al Baix Penedès, segur que saben. Lourdes, et regalaré un.
Gràcies.
És per netejar doncs, els espais. Mm. Vale? I bueno, doncs, aquesta noia que és la tallera Aquella Real Mico, sí. Serà la que doncs, portarà aquest taller i bueno, ficarà diferents herbes, les explicarà, dirà per què serveixen... És molt xulo, o sigui, jo el recomano, 100%.
Mm. És a dir, però clar, és demà, no sé si encara hi som a temps o no...
Sí, ella hi serà allí i si en algun moment no s'ha fet la inscripció i es vol fer-ho, doncs que vagi allí, hi haurà companys nostres que portaran un cartellet vale, d'informació i llavors es poden preguntar i sí que hi haurà places.
I també pel que veig, Plaça Europa tindrà un servei de begudes i entrepans calents, és a dir, la idea és passar allà tota la tarda nit.
No? Això mateix, fer una jornada i que, bueno, que sigui una nit màgica, una tarda nit màgica.
Patri, tu estàs superimplicada, val a dir que ets una de les organitzadores, com hem dit al principi. Veure cada cop més dones s'assumen a aquesta baixada de bruixes, m'imagino que us enorgulleix, no?
Jo no tinc paraules, jo els hi dic amb elles, jo els hi dic aquesta baixada és que és gràcies a vosaltres. A mi quan em truquen de... em diuen, venim de Lleida. Dic, ostres, en sèrio? Busca'ns hotel per aquí, jo buscant hotels. Vull ostres. Dir, és que no tinc paraules per dir no, el ressò que està fent aquesta baixada d'aquí del Baix Penedès.
Perquè, clar...
Inclús entitats això. També de companyes d'altres municipis, no? Com la Malva, les Carxofes, la Dones d'Actualitat, la Nit de Bruixes, doncs totes volen participar i és, ostres, no sé, és ja et dic, Lourdes, no tinc paraules.
Clar, jo em pregunto, a veure, parlar d'aquest any impossible, ja hem arribat tard, però si algú vol participar l'any vinent, què hauria de fer?
Doncs estar atentes. Sobretot treballem molt amb xarxes socials, perquè, de fet, ja s'han quedat algunes que no han pogut participar, perquè vam decidir, quan vam arribar a 200, vam dir, fins no aquí. Podem, fins aquí. Clar. Llavors, doncs, xarxes socials. O sigui, sempre serà a últims d'octubre. Val? Llavors, és estar atentes. Sí, 28, 29, clar, és l'últim dissabte d'octubre.
És a dir, que molt atents, si volen participar, doncs que vagin vigilant a les xarxes socials i ja està, ja que hem arribat tard, no? Doncs l'any vinent, quan comenceu més o menys a assajar la performance?
La performance a mitjans d'octubre.
A mitjans d'octubre.
Clar, per això fem inscripcions i perquè més o menys, clar, al ser tantes, doncs que sàpiguen més o menys on s'han de col·locar, perquè sí que l'esplanada del castell doncs no és molt gran. Llavors hem de saber, no?, d'on col·locar-nos, d'on sortim, què hem de fer, perquè bueno, les bruixes també faran alguna coseta, llavors doncs que no estiguin perdudes.
Clar. Que bé, doncs escolta, si et sembla, fem una crida a la nostra audiència a participar-hi, no des de la performance, sinó veient-ho, a participar d'aquesta tercera baixada de bruixes que començarà demà a partir de les 8 de la tarda, però que a partir de les 6 de la tarda ja hi ha un munt d'activitats. Per tant, doncs, que vagi tothom cap a Santa Oliva, que passi una gran tarda nit i, sobretot, que sigui molt màgica i molt nostra, molt de dones.
Doncs sí, Lourdes, us esperem a tots perquè gaudiu d'aquesta tarda i aquesta nit. I, bueno, i que hi ha cosetes que no he desvelat, Lourdes, eh? O sigui, hi haurà sorpreses que no he dit.
Haurem
d'anar-hi. Perquè sí, teniu això mateix. Heu de venir.
Patri, moltíssimes gràcies. Una abraçada i que vagi molt i molt rebé demà a la tarda nit.
Moltes gràcies a tu, Lourdes.
Adéu-siau.
Bon dia.
Penedès en xarxa.
A Vilafranca aquest cap de setmana reivindiquem els jocs de taula, familiars, per adults, simbòlics, de construcció, de manipulació, de rol, perquè se celebra la 7a edició de les Viles Juga. Amb l'Anna Oliva, de la Casa dels Estranys, us explicarem què hi trobareu. Anna, bon dia.
Bon dia, què tal?
Contenta de saludar-te de nou i de poder presentar una nova edició de les Viles Juga, que a més recuperen l'essència i torneu al pavelló firal de Vilafranca.
Exacte, just a la fusta aquest any per fi podem tornar al pavelló firal, allà baix al Firaví, on es feia històricament les Viles Juga, i ens complau moltíssim poder dir que aquest any podem tornar-hi.
Això serà tot un revulsiu, no?
Sí, bueno, esperem intentar tornar també a la xifra d'usuaris i usuàries que venen a les Viles Juga, que l'últim cop que la vam fer allà, tot i ser època de Covid, vam aconseguir unes 4.000 persones. A veure si podem aconseguir igualar la fita.
Aquests números mereixen una mica, Anna. Més de 4.000 persones repartides en només 2 dies.
Sí, sí. És un afluent de gent constant. Molta gent que ve, molta gent que es queda durant tot el dia, gent que només pot venir 2 horetes encara que sigui a començar una partida i després ha de marxar perquè tenia altres plans. Però sí, sí, és molta gent.
Públic, gent, visitants de totes les edats, oi? Perquè vosaltres reivindiqueu el joc a qualsevol edat.
Exacte, des dels més petits de la casa, que venen acompanyats amb tota la família, al qual tenim ja un espai dissenyat expressament per a aquest públic, que és un públic completament familiar. Jocs també i usuaris de totes les edats, joves, adults, persones més entrades en edat, més avis, tothom que vulgui participar dels jocs de taula, jocs de rol, aquestes activitats més mogudes o més tranquil·les, depenent de cada una, tothom hi té cabuda.
Doncs anem a descobrir com seran aquestes Viles Juga. Fem un tour virtual amb l'Anna en aquest pavelló firal vilafranquí, que estarà dividit en 4 espais, no? Recupereu també l'essència d'aquesta manera.
Exacte. Tenim els 4 espais. Comencem pel que seria l'espai principal, l'espai que acaba donant nom a les jornades, l'espai Juga, que és l'espai que ens trobem a l'entrar a la fira, just a l'espai central. És l'espai on trobarem tots els jocs que tenim a la nostra ludoteca, que ara mateix comptem amb més de 400 jocs propis de la nostra ludoteca. I també comptem amb la participació de diferents editorials que venen a presentar i a fer demostracions dels seus jocs de taula que estan traient ara actualment. I a més també comptem amb la participació de l'associació Ludo, que el que fan és donar peu a que la gent que està creant jocs nous pugui portar el seu prototip i sigui a les jornades Viles Juga, que la gent pugui testejar aquests prototips i donar la seva opinió al propi creador.
Això és un ganxo molt interessant, no?, pels fans dels jocs.
És superdivertit perquè, a més, participes ja des de zero, des del moment de creació, que dius, ostres, mira, aquest joc m'agrada molt, em recorda potser molt aquest altre joc, però potser li canviaria això altre perquè es faci una miqueta més dinàmic. Llavors, realment és un parlar cara a cara amb un creador de joc i que pots fer que el joc tingui part teva en aquest moment.
I deies que vosaltres hi poseu més de 400 jocs. Això és un disbarat.
Sí, sí, és un disbarat, són molts jocs, però són tots els jocs que al llarg dels anys, al llarg de les edicions que s'han fet a les Viles Juga, totes les editorials i tots els col·laboradors que hem anat tenint ens han anat cedint, perquè d'aquesta manera podem oferir una gran varietat de jocs de taula a totes i tots els usuaris que vinguin a participar de les Viles Juga.
Un espai Juga que estarà molt concorregut. Ens movem d'espai, presenta'ns un altre.
Ens movem d'espai. Com us he dit abans, el que tenim és l'espai més familiar. És el que coneixem com l'espai Explora. Aquest espai Explora, el que tenim són els col·laboradors de la vila, els col·laboradors de Vilafranca, que tenen unes activitats, uns jocs més dedicats al que seria una activitat familiar, una activitat des dels més petits de casa que vinguin a jugar amb els seus pares. Per exemple, tindríem jocs de fusta, uns jocs de colors, jocs de memòria, jocs que estan dissenyats també per educar. O sigui, no jocs només que siguin jocs divertits per passar una bona estona, que també són molt importants, però també jocs molt educatius que tenen intenció d'unir la família.
Complementat amb activitats i amb tallers gratuïts per dinamitzar el pas per l'espai, no?
Exacte.
I a més, aquest any com a novetat hi seran la gent de Haru Studio, explica'ns.
Exacte, la gent de Haru Studio el que fan són una gent que ens ensenyarà, organitzarà uns tallers per integrar-nos dintre del món del que seria el dibuix japonès, aquest manga, aquest anime que tant està creixent actualment. I ens interessava moltíssim que vingués aquesta associació perquè últimament en el món de joc de taula, en el món de joc de rol i sobretot per aquest creixement que està fent tot el tema del manga i de l'anime, tot aquest creixement cultural, ens interessava moltíssim poder-ho integrar i poder-ho donar pas i coneixença amb les nostres jornades.
Un altre dels espais és el Mouta. Aquest està al final de tot, no?
Al final de tot, al final de tot. Una vegada hem passat a l'espai Juga, arribem a l'espai Mouta, que, com indica el seu nom, és un espai on jugar no implica estar assegut a una taula o una cadira, sinó que hi trobarem, per exemple, els cards, hi trobarem també altres activitats, com ara inflables, perquè tots aquells nens, nenes que vulguin gaudir de moure's una estona, alliberar tensions, puguin anar-hi sense cap tipus de problema.
I aquest any al Mouta hi ha el Museu de Matemàtiques de Catalunya. Explica'ns bé això.
Bé, aquí tenim l'altra gran novetat d'aquest any. El Museu de Matemàtiques de Catalunya ha fet que puguem tenir un espai dedicat a aquestes activitats que organitzen ells, que són unes activitats, uns jocs que tenen moltíssim a veure amb les matemàtiques. Llavors, així, acabem de lligar tot el tema aquest de que dèiem, que els jocs no són únicament per advertir-nos del que seria una realitat que tenim un dia a dia, sinó que també poden ser eines molt potents per l'educació. I en aquest cas, l'espai que hem dedicat al Museu de Matemàtica és l'espai perfecte per poder fer tot això. Entre elles, si no m'equivoco, tindrem activitats que són com la cúpula de Leonardo, unes activitats que són extremadament mogudes, però a més superdivertides i totes relacionades amb el món de la matemàtica.
I ens queda l'espai Imagina.
Exacte, que l'espai Imagina és el que trobarem més cap a l'esquerra, just davant de la zona del bar, que a més aquest espai és un espai molt interessant perquè és el que es coneix com l'espai més imaginatiu de tots, que és el que diu el seu nom, perquè és on te trobarem totes les partides de rol, partides de wargames, que s'aniran fent durant tot el dissabte i durant tot el diumenge. Són unes partides que hi haurà una persona que és el Dungeon Master o el director de joc, que és la persona que dirigirà o narrarà una història, i les persones usuàries que vagin a jugar amb aquestes partides tindran el seu personatge, tindran una feina a fer, que és solucionar la partida que generi el màster. Fer com una obra de teatre, però amb una direcció única i, a més, dirigida per aquesta persona que és el director de joc.
Deies que hi haurà un bar, també.
Exacte. En aquest cas, també una de les novetats que tenim aquest any, el bar el porta el bar de Vilafranca Minoria Absoluta, que està encarregat de portar-nos begudes i pica-pica a un preu popular.
I recupereu un altre element que torna a l'essència d'aquestes Vilajuga, que és el passaport juganer. Com funciona?
Ui, el passaport juganer és potser l'atractiu més gran del que serien les nostres jornades, i és que per poder dinamitzar tots aquests espais, perquè la gent no es quedi només provant aquells jocs que ja coneix de tota la vida, el passaport juganer implica que has de participar de testejar o provar un joc d'aquest prototip que dèiem que portava l'associació Ludo i jugar quatre jocs de quatre editorials diferents, com a mínim, per poder entrar en un sorteig que realitzarem tant el dissabte com el diumenge.
I sou tot el cap de setmana, l'horari és amplíssim i ininterromput, ens el recordes?
Sí, i tant. El dissabte, o sigui demà, hi estarem des de les 10 del matí fins les 10 de la nit, i el diumenge hi serem des de les 10 del matí fins les 7 de la tarda.
Són moltes hores, però Anna, com que ens deies que voleu superar aquestes 4.000 persones, quin és el dia o l'estona més adient per no trobar tanta aglomeració?
Ui, si volem evitar l'aglomeració, jo ho recomanaria sempre al migdia, perquè al migdia, entre que hi ha les hores de dinar i la gent just està acabant potser les partides del matí o els tornejos del matí i encara s'està preparant mentalment pels tornejos i partides de la tarda, les hores del migdia són unes hores perfectes per a aquella gent que vulgui gaudir dels jocs de taula d'una manera més tranquil·leta i sense tant d'embalum.
Amb aquest volum de visitants, suposo que ve gent d'arreu, no? Quines expectatives hi ha?
Ui, tant. De fet, comptant amb les últimes jornades, que, com comentàvem, no havien sigut a l'espai Firaví, sinó que havien sigut a la nau, l'any passat ja ens van comentar que hi havia gent de Lleida, gent de Girona, que baixava expressament a les Vilajuga cada any i que tenien moltíssimes ganes de que tornessin a fer-se el Firaví per tornar a poder gaudir tot el cap de setmana amb els Jocs de Taula. I, a més, aquest any, com a novetat també que hem fet, ha sigut contactar amb moltes més associacions de Jocs de Taula arreu de Catalunya per poder-nos obrir una miqueta més de frontera i poder captar gent d'arreu de Catalunya que pugui venir a gaudir dels Jocs de Taula aquí a Vilafranca.
Si aneu a les Vilajuga, tant aquest dissabte com diumenge, la diversió, com heu pogut escoltar, està assegurada. Anna Oliva, de la Casa dels Estranys, gràcies per acompanyar-nos i que us ho passeu molt bé i que vagin molt bé.
Moltíssimes gràcies a tu per tenir-me.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Acomiadem aquest divendres amb aires de cap de setmana amb Julieta, que diumenge a la tarda serà a l'Auditori de Vilafranca amb la seva gira Alguna Nit Tour, presentant treballs de sempre i aquest darrer àlbum d'on hem escollit aquest Cari. I insistim per última vegada, recordeu que aquest diumenge, quan siguin les 3 de la matinada, hem d'endarrerir la busca del rellotge fins a les 2. Toca canviar l'hora. Adéu-siau. Però no.